Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Oriol Pujador. Rússia dona per acabada la polèmica mobilització decretada per Vladimir Putin al setembre per reforçar l'exèrcit en la guerra contra Ucraïna. El ministre de Defensa, Sergei Shoigu, ha anunciat que ja tenen els 300.000 efectius que necessitaven.
La tasca de mobilitzar 300.000 persones ja s'ha completat. No hi ha previsió de prendre més mesures.
Dels 300.000 reservistes, ja n'hi ha 82.000 de desplegats a Ucraïna, segons ha informat el ministre, la meitat incorporats al front i els altres completant la formació militar. La mobilització va trasbalsar la societat russa perquè no es cridaven reservistes des de la Segona Guerra Mundial. Desenes de milers de persones van fugir del país per evitar el reclutament. Més qüestions en format breu. Trànsit calcula que han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 187.000 vehicles en la primera part de l'operació de Tots Sants. Aquest divendres, al llarg de la tarda, s'han registrat importants retencions en algunes vies, com per exemple l'autopista AP7. Un accident amb 5 cotxes implicats a l'altura de Mollet ha provocat retencions de fins a 10 quilòmetres. També la C16, a l'eix de Llobregat, en direcció Puigcerdà, ha registrat cues d'11 quilòmetres entre Gironella i Cercs i l'autovia A2, amb cues entre Brera i Pallejà. Trànsit calcula que han sortit, que han de sortir gairebé 500.000 de vehicles amb motiu d'aquest pont. Pugen els preus. La pujada de preus es modera. L'IPC va pujar l'octubre un 7,3%. Això són un 1,6 menys que el setembre, sobretot perquè els preus actuals de l'energia són més baixos que els de fa un any. El que s'ha encarit és la benzina. Aquest pont de Tots Sants val 3 cèntims més per litre que l'any passat. I el gasoil és força més car. Josep Lladós, professor de la UOC i membre del Col·legi d'Economistes, recorda que Rússia era el principal proveïdor de dièsel a Europa i que prescindir-ne provoca problemes de subministrament.
Tot i que va en regressió al parc automobilístic que tenim nosaltres, doncs els vehicles de gasoil encara són majoritaris, perquè a més, quan parlem dels usos professionals, el gasoil és el combustible predominant, i perquè ens estem una miqueta oblidant, ara ens mirarem una miqueta el que passa al nostre voltant i veiem que fa molt bon temps, però d'altres llocs doncs, hi ha augmentat la demanda de gasoil per calefacció.
El govern espanyol i el PP es desacrediten mútuament després de la suspensió de les negociacions per renovar el Consell General del Poder Judicial arran de la reforma del delicte de sedició. El ministre Bolaños assegura que Feijó ja no és un interlocutor vàlid i el líder del PP li respon que amb aquest PSOE no tenen res a negociar. I a Palma han detingut dos menors d'edat, un noi i una noia, acusats d'una suposada agressió sexual que, a més, van difondre per les xarxes socials. Els fets van passar el 16 d'octubre, durant una festa en un pis d'aquesta ciutat. Segons s'explica la denúncia, un dels joves va mantenir relacions sexuals no consentides amb la víctima, aprofitant que la noia estava en estat de semi-inconsciència després d'haver consumit alcohol. La mare de la víctima va presentar una denúncia i la policia ha identificat tant el presumpte agressor com la noia que va gravar i retransmetre en directe a les xarxes aquesta agressió. L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana denuncia que el model de contracte amb els editors no es compleix i, a més, ja és obsolet. L'entitat celebra 45 anys reforçant l'esperit sindical dels seus inicis. Sebastià Portell és el president actual d'aquesta associació.
És essencial reprendre la negociació amb els editors dels diferents territoris per tal de tornar a consensuar models de contracte, ja que el darrer que vàrem consensuar és de l'any 2007 i ens consta que no s'està complint. I fins i tot si s'estigués complint seria un model que avui ja no ens serviria perquè hi ha hagut la irrupció dels llibres electrònics.
L'associació, que actualment té 1.700 socis, celebra aquests dies els 45 anys amb diferents actes a Palma, València i Barcelona. I en esports, l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Mallorca. El gol dels blanquiblaus l'ha fet José Carlos Lazo. Els balears han reclamat un penal a favor seu no assenyalat per l'àrbitre del partit en els últims minuts. El Barça, Xavi Hernández, diu que cal canviar el xip després de l'eliminació en la Lliga de Campions, que manté la confiança en el projecte i coincideix amb Pedri que l'equip li ha faltat pausa. Els blaugranes juguen aquest dissabte a València. També aquest dissabte, Almeria-Celta, Cádiz-Atlètic de Madrid i Sevilla-Rayo Vallecano. La Fiscalia ha decidit reiterar les peticions de pena a tots els acusats del cas Neymar 2, un canvi que arriba després de les declaracions dels expresidents del Barça, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu. L'empresa brasilera DIS es manté com a acusació particular. En bàsquet, el Barça ha guanyat per 74-56 l'Armani de Milà, partit de l'Eurolliga, i a la Soval, Granollers 32, Benidorm 28 i Valladolid 28, Barça 42.
Fins aquí les notícies.
Qui són les nou noies de Castellnou? Sabies que en Joan Petit Cavalla és occità? És el Se Canta, la cançó més versionada de tota Occitània? Sus Occitas, el nou podcast en aranès de cultura i música occitana amb Anna Geli.
Et munt sonor occità, des d'Aquitània en què es balades, en tot passar per a Val d'Aran.
Sus Occitas. Divendres 28 d'octubre, estrena exclusiva en podcast al web i l'app de Catalunya Ràdio.
Estic més content d'haver retrocedit 35 anys enrere des de que va començar la finestra indiscreta i no 35 anys endavant, perquè tota la resta ja ho tinc molt vist. I ara estem en aquesta època de disco fantàstica. Núria Vidal, vas ballar aquesta cançó o què, alguna vegada?
Pues suposo que sí, alguna vegada, però ja fa molt, eh?
A l'any 78, concretament, perquè aquest és Rod Stewart amb aquest Do You Think I'm Sexy? His lips are dry. I és que ni sabíem qui era Magic Johnson, que arribaria a l'NBA a l'any següent. Imagina't com estava la cosa a l'any 78.
Amb aquest cor, el van acusar de plagi. I es va demostrar que era un plagi, perquè era un tema de Jorge Ben, per una cançó que es deia Taj Mahal, i llavors va haver d'admetre que sí, que s'havia inspirat.
Que l'havia agafat una miqueta.
Sí, una miqueta.
Una miqueta.
I mira que ara això dels plagis es demostra a vegades això de les zones sonores i tal, però en aquell moment devia semblar-se molt, perquè ho admetés.
De totes maneres es va portar bé perquè va dir, bueno, sí, d'acord, molt bé, he plagiat, i per tant tots els guanys d'aquesta cançó, que va ser el mega hit de la seva vida, els va regalar la UNICEF i es va fer perdonar.
Benvingut sigui,
sí,
no?
Total.
Ah, és Rod Stewart, perdonem! I de Rod a Robert Englund, concretament, perquè, escolta, vaig parlar amb ell a Sitges fa poc, vam estar escoltant alguns fragments, però això no ho he sentit, no?, en el moment en què li preguntava quina era la pel·lícula de la seva vida, i no em va tenir prou amb una, sinó dues. Alerta. I have to give you a
couple because... Et diré un parell, perquè són pel·lícules que reviso sovint, per moltes raons. Interpretacions, direcció, argument... On the waterfront. La Ley del Silencio, a l'este de l'Eden, i una pel·lícula molt especial d'Otto Preminger, Anatomia d'un assassinat. Called Anatomy
of a Murder. Señoría, no voy a hacer más preguntas por el momento, pero como evidentemente no es fácil visualizar el papel que jugó un perrito aquella noche, solicito unos minutos para hacer una notable demostración ante el tribunal.
¿Se opone el señor fiscal?
Estoy seguro de que si nos opusiéramos, el señor Bigler diría que somos furibundos enemigos de todo indefenso animalito.
Un ser que no habla. Será un momentáneo alivio. Que venga el perro.
Gracias, señoría.
De les que ha dit Robert Englund, ens quedem amb Anatomia d'un assassinato, perquè tocava pel·lícula de l'any 59 i, ai, que fàcil hagués estat, Núria, agafar Ben-Hur i parlar dels 11 Oscars i tot això, però no.
Home, millor aquesta.
Sí, millor aquesta.
Sobretot perquè a veure si algú s'anima a veure-la, perquè realment era impecable, eh?
I jo vaig recordar que Robert Englund l'havia triat i vaig dir, va, començarem així la finestra indiscreta d'avui, perquè sempre intentem trobar algun començament.
Quin títol, eh?
Vibrant. Sí. Anatomia d'un assassinato.
Del jazz en el cinema, amb Duke Ellington fent la música, i a més és la primera vegada que en una pantalla es va sentir dir Panties, Beach, Rape, Penetration i Esperma. I mare, esclar,
bueno,
el pare de James Stewart li va dir al seu fill, quin pecat de pel·lícula has fet!
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
És el meu moment favorit de la setmana, Núria, quan ens reunim tots aquí a parlar de cine, a escoltar música, a escoltar i recuperar pel·lícules antigues, que ens recomaneu els que veniu, que ens recomaneu el que ens escolteu, perquè, escolta, a més, cada vegada està funcionant millor, eh? És a dir, la gent es va anotant els títols que aneu dient, i ben aviat tindrem un nou oient visitant la finestra indiscreta per fer tertúlia, o sigui que alerta, alerta.
Ah, sí?
Ai,
sí,
ai,
sí,
ai, sí. Ha debutat, ja m'ho hem fet, això,
ah,
algun
sí?
dia. Sí,
molt
sí,
bé,
sí.
Molt bé.
Algun dia et tocarà, eh?
Competir,
bueno,
ja veuràs.
Sí, sí, competir amb un... Ui, això és molt estimulant, eh?
Sí, t'agrada?
Doncs sí.
T'apuntem. Igual que apuntem a la Sílvia Andrés, Oriol Fidalgo, Francesc Garriga, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Carla Romera, Núria Vidal i Eduard Nas. I tots els altres, Marta Armengou, Desi de Fez, Elisabet Espuny, Fausto Fernández, Violeta Covazzi, Salva Laguna, Guillem Marí, Pere Vall... Avui parlarem d'una pel·lícula on surt la Núria Vidal. I, a més, t'has quedat de pedra. Has posat una cara fent d'extra. Sí, sí, ja veureu. Marxarem als Estats Units, tindrem continguts que no sabem ja què fer amb ells, Núria, és que se'ns acumula.
I l'audiovisual, què?
L'audiovisual, de 2 a 3.
Amb John Barry, George Delery, Nino Rota i Alex North.
George, come here.
Huh?
No.
Huh? You dry?
No, what? Don't comb my hair out.
No, I'll do it now.
No,
I'll do it
George,
now.
George, you can do it later, for heaven's sakes. George, no. I'm so glad you're going to be there tonight. I don't care.
I better get
it. I don't want to.
Mira, podríem estar serializando, però no, és allò, mira com follen Warren Beatty i Lee Grant a Shampoo. Com diu un oient del programa que va anar a Serializados, el fenomen, bona pantalla, butaques comodíssimes, gràcies. A la sortida ens esperaven uns snacks per fer boca. Fantàstic, ho diu Guillem, però no Guillem Marí, Guillem García Pons. I això per què? Pues, perquè una actriu que molt poca gent recorda, dilluns fa 95 anys, Lee Grant, que va ser descoberta a Brigada 21, una pel·lícula de William Wyler, on ella va ser finalista a l'Òscar de la millor actriu de repartiment i va guanyar el premi a la millor actriu.
Mira,
a Cannes. Però directament,
sí.
Molt millor que Ben-Hur. Ja t'ho diré, però infinitament que millor
era,
que Ben-Hur.
Era molt bona, a Brigada 21.
El que passa és que era una actriu molt d'esquerres i la van atacar durant la cacera de bruixes. Li van demanar que denunciés el seu marit, que era guionista. Ella es va negar i es va acabar la seva carrera. Llavors va estar fent televisió... Però ella va fer documentals, va dirigir pel·lícules, va començar a fer papers secundaris en El calor de la noche, El dia de los tramposos, i al final va guanyar un Òscar per follar amb Warren Beatty a Shampoo, que també té la seva gràcia.
És a dir, premi doble, no? O
sigui, bueno, i no us ho perdeu, eh? Va dirigir el documental Los Douglas, una dinastia de Hollywood. Kirk Douglas, Michael Douglas, i una tia tirada endavant, a mi no me vencen, s'acabó la broma, visca Lee Grant. Pregunta per tothom, però jo donaré la resposta immediatament. Quan es va retirar del cinema Lee Grant? El 2001. Amb quina pel·lícula? Mulholland Drive.
Ballare una experiencia cultural.
La finestra indiscreta.
Ens espera un cap de setmana inèdit.
Tienen todo lo que soy yo.
Perquè no sempre podem marxar a Estats Units per parlar de Will Smith i redempció.
No empiezo.
Perquè no sempre podem relaxar-nos amb Sidney Poitier 5 minuts.
Me caes de puta madre porque lo haces muy bien.
Perquè no sempre ens exposem a la crítica del més crític de tots, Carlos Boyero. I perquè no sempre podem fer-ho al ritme de l'Iquio.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Uribe.
Una serata única.
Doncs estem aquí escoltant a Duke Ellington.
Un homenatge al compositor d'Anatomia d'un assassinato.
Sí, sí.
I ara que has fet aquest discurs tan maco sobre l'Igran i reivindicant
i
dones pioneres...
I m'he indignat amb això que diuen amb Àlex Gorina. Què cony amb Àlex Gorina? Això és una dictadura promocional.
Amb l'Alfons Gorina.
No. Aquí, la finestra indiscreta som tots aquí.
Per això.
Núria, parla'ns una miqueta, ja que estava mencionant dones pioneres del cinema, doncs perquè vens de Valladolid.
Ah, sí, sí. Bueno, a Valladolid fa ja 6 anys que fan una cosa que en diu el Foro de Dones Cineastes en col·laboració amb la revista Caiman, i aquest any estava dedicada a les dones a la crítica. I la veritat és que ha sigut molt interessant. Hem anat 18, estaven previstes 20 o 22, però diverses coses no han pogut venir. Però 18 dones que ens dediquem o que intentem dedicar-nos o que ens guanyem la vida en relació a la crítica o la intentem guanyar. I ha sigut molt interessant dues coses. Una, primer, conèixer gent que coneixes de firma, però no les has vist mai i de repente tenen cara i cos i parlen. I l'altra és posar una mica sobre la taula problemes comuns, intents de solucions comuns i sobretot una problemàtica que jo crec que cada vegada és més evident, que és que fem amb el fet de ser dones a les nostres feines. Dones de tots els tipus, mm-hmm. Vull dir, perquè dones hi ha moltes ja. Mm-hmm. Dones de tots els tipus. Com posem en valor això de ser dona des de la crítica, no? Ha sigut dos dies de molta feina, d'unes reunions intenses. Hem tret unes conclusions que són un principi només per tirar més endavant i desenvolupar tota aquesta... Que hi ha molta feina a fer, però és molt reconfortant donar-te compte que hi havia allà 18 dones que són representatives de moltes més, perquè hi ha moltes, dintre de que són molt poquetes.
Et sents una pionera o què?
Home, una mica sí, pionera o llanero solitario durant molt de temps, però bueno, ja no ho soc, per sort n'hi ha moltes ja. La conquista de l'Oeste ja ha arribat.
Doncs escolta, estem tan encantats de tenir-te aquí que, a més, ara et demanarem que ens recomanis una pel·lícula.
Ai. Science fiction has never imagined so strange or terrifying a story as that of the village of Midwich, England, cut off from life as we know it by some mysterious force. And later, at one and the same time, a child was born to every woman in the village.
There's nothing you can do to stop us. Leave us alone.
Segurament sorprendrà la gent la pel·lícula que has escollit, però hi ha motivacions que són exactament les que busquem a l'hora de parlar de pel·lícules que siguin important a les vostres vides o que hagis revisat fa poc o, en aquest cas, un trauma infantil directament.
Bueno, més que un trauma, un sotrac, diria jo. És El pueblo de los malditos, la primera versió, la de l'any 60, és una sèrie B britànica dirigida per l'alemán Wolf Rilla, que llevava, era un alemán, però vivia a Anglaterra des de l'any 34. Està basat en una novel·la de ciència-ficció de John Whitman, que se'n diu, em sembla que se'n diu així, com Los cucuns de Midwich. I, bueno, la història... Abans de continuar, dic que la Margaret Atwood la considera aquest llibre una obra mestra. El llibre, eh? La pel·lícula és l'història d'un poble que tots queden dormits durant 3 hores, un matí d'estiu, i al cap de 2 mesos, quan es desperten i no passa, sembla que no ha passat res, però al cap de 2 mesos totes les dones del poble estan embarassades i ja no conto més, que la mirin.
Bueno.
Té dues coses positives. Dura 1 hora 14.
La ciència-ficció d'abans durava 1 hora 14.
Blanc i negre preciós. Mm-hmm. Amb uns nens que són...
angelicals i malèfics.
Bueno, tenen uns ulls blavíssims i uns cabells rossíssims.
Pues això era el meu trauma, ve d'aquí, que jo em sembla, que tenia l'edat d'aquests nenos, que són 10 anys quan la vaig veure, que no sé com em van portar a veure aquesta pel·lícula amb 10 anys, i
m'ha semblat... Com aquest, que m'ha portat a veure Muñeco Diabólico.
M'ha semblat molt amb ells, i durant molt de temps vaig estar pensant, i si sóc marciana? I si sóc marciana?
Home, bueno, una mica marciana sí que ets, però en el bon sentit, eh?
La veritat que només dos cosetes. El 1995, John Carpenter va fer un remake que està bé, que és una pel·lícula... Una pel·lícula... L'última, Christopher Reeve, abans de l'accident.
Hi ha alguna cosa en la pel·lícula, en aquest tema i amb els nens aquests, que em recorda també aquella pel·lícula de Los Niños del Brasil, amb bueno, els nens clònics de Hitler.
Però saps el que recorda molt, i és curiós, és la cinta blanca de Haneke.
Molt, també. Molt.
I, per cert, hi havia un capítol dels Simpsons fent paròdia d'això, que era boníssim. Recupereu-lo, si ho podeu.
Hi ha una sèrie d'aquest any, que encara no s'ha estrenat enlloc, però hi ha una sèrie...
Doncs
de...
alerta. Trauma a banda, l'ha revisat fa poc i
mira,
aguanta.
Mira, ahir, la vaig revisar ahir, bueno, fa dos dies, quan em vau dir quina pel·li, vaig pensar, bueno, perquè, clar, segons com fos, no, aguanta tot, eh? I em va tornar enganxada al primer moment. És una sèrie bé, eh? Tampoc... I té molts trucos. I realment allò que penses, quin ocens som, sí, ens creiem tot, ens ho creiem tot, però fa...
Però et faran cas, eh, Núria, faran cas.
Seu, mira, està filmint, sí que és ben fàcil de veure, eh?
Jo no l'he vista, sí, he vist el remake, i aquest cap de setmana la miraré en honor teu i us ho explicaré la setmana que ve.
I vosaltres, oients, feu, perquè mira, per exemple, la Maribel Reia diu, ara he vist Harold i Maud, per fi, perquè la va recomanar la DC la setmana passada i l'altre dia, i és estupendíssima. I un altre oient també fa un comentari positivíssim de la pel·lícula de la DC. A mi també m'ha agradat molt Harold i Maud, ho la veu definir molt bé, és un cant a la vida, i les seqüències inicials quan el protagonista es vol suïcidar són antològics. De manera que... Això ha de seguir, eh?
Pues sí, sí. Jo trobo que heu tingut una idea estupenda, eh?
Recomanacions de la finestra cap als oients i recomanacions dels oients cap a la finestra.
Una mesa para siete, por favor, Arturo.
Sí, señor.
¿Siete?
Siete.
Pero eso es imposible. Siempre es para seis.
Hoy tenemos una extra.
Siete, Arturo.
Pero ella...
¿Un poquito más de champán?
Gracias. Escucha, Tom, no sé lo que te cobran aquí, pero las botellas de champán están rellenas de gaseosa.
Así es el cine, nena.
Me da igual, estoy disfrutando mucho.
Perquè aquesta és una d'aquestes cartes que ens envien explicant-nos algunes de les pel·lícules de la seva vida. En aquest cas, el Francesc, el Francesc Accensi, diu una pel·lícula de l'home que més satisfaccions, fa anys d'això, m'ha donat a les sales de cinema, no pas darrerament. La darrera alegria va ser Midnight in Paris. La Rosa no és per mi la seva millor pel·li. És millor Manhattan, Hanel, seves germanes, Zelig o Annie Hall. Ara, l'amor pel cinema que es desprèn de la Rosa el podem trobar a ben poques pel·lícules. Només per posar un exemple, la cara de la Mia Farrow al final, oblidant per una estona les seves misèries, tot veient el Fred Astaire ballant amb la Ginger Rogers, val la pel·li sencera. Quina meravella! Va, poseu-me el Cheek to Cheek, cantat pel Fred Astaire, que surt a la susdita escena final. Si us plau, doncs, ara... Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Que consti que no és la Rosa de Bette Midler, evidentment és la Rosa purpurada del Cairo, que sempre ha estat una barreja de Buster Keaton i la cubana, però bé, ja està. Directament, eh? Que, per cert, on ens han d'enviar aquestes recomanacions als oients de la Finestra Indiscreta i com han de comunicar-se amb nosaltres? Doncs a través de facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr.
La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio.
Tiene fama de ser el mejor jugador de los estados, excepto del mío, claro. ¿Es eso verdad? Sí, amigo. Dicen que el gordo juega más con los ojos que con las balas. ¿De qué estado es usted?
De California.
¿De California? ¿Se llama Felson?
Sí.
¿Eddie Felson?
Sí, señor.
Felson el rápido.
El Newman.
El Buscavides.
Gran pel·lícula de Robert Rosen, amb una segona part de Martin Scorsese anys després.
Amb Tom Cruise.
On la parella no era Jackie Gleason, era Tom Cruise, la parella, l'altre actor.
L'altre. Sí, sí. Paul Newman passava a ser l'altre.
Passava a ser l'altre, efectivament, però, curiosament, el color del dinero, que aquesta continuació, la odia el senyor que ens ha recomanat El Buscavides com una de les pel·lícules de la seva vida.
Ah, pues jo, a mi m'agraden molt les dues, precisament perquè és el mateix, però són diferents.
A mi també m'agraden les... Però és que aquest senyor, ja saps, té una personalitat una mica complicada.
Bueno. Ha sido el crítico más temido, el más odiado, el más querido, el más respetado. Creo que sigue siéndolo. Vamos a hablar con Carlos Boyero.
Hay muchos directores de cine que quieren que Carlos escriba de su película, bien o mal.
Siempre dices lo que te da la gana, ¿no?
Para mí la figura de Boyero simboliza el patriarcado, el clasismo, el sexismo y todos los ismos que te puedas imaginar.
I aquesta és la pel·lícula on surt la Núria Vidal.
És veritat.
Parlant de Carlos Boyero.
Sí, sí, és veritat.
El crítico.
El crítico, sí, sí, pues surto. M'ho va demanar Juan Zabala, que és el director. Juan Zabala li tinc molt de carinyo i molt de respecte. I també vaig pensar que, mira, no hi ha gaires pel·lícules que parlin de nosaltres, de les dels crítics, de la crítica. I, bueno, pues si aquesta parlava de Carlos, pues, per què no, no?
És una pel·lícula que podeu veure al canal TSM, no?, que és un canal de cinema especialitzat, està obert i el podeu veure lliurement. Això sí, ho vam comentar a Sant Sebastià, on es va projectar la pel·lícula. Dèiem, no és un documental que sigui un piloteig constant, o almenys conscientment no els hi ha sortit, perquè és una pel·li més aviat trista.
No volíem fer un piloteig. O sigui, això estava, va ser, jo crec, una de les coses que va fer que Juan Zabala acceptés el repte de fer-ho, no? I haig de dir que, per lo que jo sé, Carlos va dir lo que vosaltres feu estarà bé. Jo no diré, i no ha dit ni una paraula, vull dir...
Bueno. No ha dit una paraula. A l'Alfons hi va dir unes quantes paraules.
Vull dir, va veure i va dir... només va dir una cosa, em va dir el Juan, va dir, me reconozco. I la veritat és que a mi jo la sensació que vaig tenir és d'una tristesa horrorosa, perquè està tan sol, està tan absolutament perdut, tan fora d'onda, tan lluny de tot, i sobretot sol. És que era allò que dius, hòstia, no?
Una mica com veure el de les Dans del Michael Jordan. Sí, sí. Perquè, escolta, els grans també tenen les seves coses. Doncs mira, vaig poder parlar amb ell, això sí, uns minuts a Sant Sebastià, i, home, va ser una trobada curiosa, com a mínim.
Bueno, pues yo cuando era pequeño compraba VHS y el comentario de detrás siempre de la película era... tal comentario por Carlos Boyero, y vamos, ha sido como un nombre que se ha ido repitiendo a lo largo de mi vida, pero nunca había tenido la oportunidad de conocerte en persona y me apetece mucho hablar contigo, o sea que bienvenido al programa.
Encantado de estar en tu programa, sí.
En el documental mencionas San Sebastián como un espacio muy especial para ti, un festival importante. Yo cada día que salgo de mi hotel hay una pancarta gigante del crítico con Carlos Boyero, no sé qué significa para ti verte ahí.
Pues un poco de vértigo. Me habían contado lo de la pancarta y la vi anoche y me quedé impresionado porque el cartel es como inquietante, los amarillos, ¿no? Y luego ves a un tío con una expresión de mala hostia importante y dije, pues ese soy yo, ¿no? Pero me ocurre lo mismo viendo el documental. Yo creo que estos señores y toda la gente que ha rodeado han conseguido que me reconozcan. No hay impostura en el retrato que han hecho de mí, ni peloteo, ni nada de eso. O sea, hay gente que me pone a parir, así tendrán sus razones, aunque con algunas opiniones yo me parta de risa. O sea, son muy generosos los que hablan bien de mí, o igual es que tienen toda la razón, ni siquiera generosidad. O sea, es que viendo el documental, yo me veo desde fuera, que puede ser una sensación un poco turbadora, ¿no? Pero al final llego a la conclusión de que el tipo ese que estoy viendo ahí hora y media, que me cae bien, ¿no? Que tomaría eso unas copas con él, ¿no? Y podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Eso es mérito de la gente que lo ha hecho, ¿no? Que ha hecho este retrato mío.
Sí. Sí, en el momento en que te proponen hacer un documental, tienes que aceptar que tiene que haber pluralidad de voces, igual que tú has exigido a las películas.
Sí, por supuesto. Sí. Me hubiera gustado ver en el documental gente que ha intentado hacerme daño y con el suficiente poder como para que dieran explicaciones, pero no los veo, ¿no? Y por supuesto que acepto, ¿cómo no voy a aceptar yo las críticas? Pero vamos, con lo que más de acuerdo estoy, o completamente de acuerdo, es con los elogios, ¿no?
Sí. Viendo el documental, bueno, seguro que ya eras consciente, ¿no? Pero la autoconsciencia esta de haber sido, con toda seguridad, el crítico de cine más importante, más mediático de este país, la responsabilidad que recaía en tus hombros con cada crítica, ¿todo esto cómo lo has vivido?
No era, sí podía ser consciente de ello, pero no me lo planteaba al dar mis opiniones o ponerme a escribir. Decía simplemente lo que yo pensaba, y lo que pensaba pues igual era una estupidez, pero era mi estupidez. Entonces la respuesta de la gente siempre la he sabido, porque he estado en la calle, ¿no? Y sabías pues que te leían y que te escuchaban. El problema más grave para mí en escribiendo es cuando películas de amigos, de gente muy cercana, que sabías que se habían volcado en ellas y lo que supone hacer una película de tiempo, economía, cuando no me gustaban. Eso era una punzada muy... porque lo tenía que contar, era mi trabajo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que mis amigos, casi todos, son muy listos y me han dado más satisfacciones como espectador que decepciones, ¿no? Pero sí, yo ahí sufría, ¿no?
Nada, solo para terminar, para yo saberlo, porque nunca sé si lo has mencionado, pero ¿cuál es tu película favorita?
Tengo dos. Que puedo cambiar todos los meses de opinión. Una se llama El apartamento y la otra se llama El buscavidas. Si me dicen que es el cine, y hay muchas más, pero estas dos es como una obsesión, una maravillosa obsesión desde que las vi cuando era pequeño. Las puedo haber visto más de 100 veces, más de 100, ¿eh? Que me sé de memoria, diálogos, situaciones, plan, y sigo enamorado de ellas. Las vi con 13 años por primera vez, o 14, ahora tengo 69 y espero hasta el último día de mi vida. Sería muy placentero irse habiendo visto antes El apartamento y El buscavidas.
Lo siento, señor Sheldrick.
¿Qué quiere decir?
Que no llevará ninguna mujer a mi apartamento.
Baxter, le estoy hablando de la señorita Kubelik.
Y menos aún a la señorita Kubelik.
Repítalo.
No hay llave.
Baxter le consideraba inteligente y por eso forma usted parte de mi personal. ¿Se da cuenta de lo que hace? No a mí, a usted mismo. Hay que trabajar durante muchos años para llegar al piso 27. Pero bastan 30 segundos para llegar a la calle.
M'agrada el teu calipso. Finestra.
Therefore, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you.
¿Qué eres, Kat? Una doncella infernal. Pero tiene que ser nuestro secreto. Así podré protegerte.
¿Protegerme de qué?
Tus demonios.
Avui estem amb música superclàssica.
Però això no és Duke Ellington.
Però molt maca, eh?
No podria ser.
És Louis Armstrong, de fet.
Sí?
Perquè Apple TV han estrenat un documental sobre Louis Armstrong i el recomano perquè, la veritat, els documentals musicals d'Apple TV valen molt la pena, eh? Els fan de molt bons.
Parlarem de documentals musicals d'aquí, res?
Ara mateix, però a les plataformes, Núria, tu que sempre prens
veure,
nota.
Apunto.
Però la veritat, apunta!
El tall era de Wendell i Wilde, que és la primera pel·lícula que fa el Henry Selick, el director de Pesadilla antes de Navidad, des de Los mundos de Coraline, aquella pel·lícula del 2009. I és una pel·lícula bé, com les fa ell, no? Allò de stop motion, animació, fantasia, una mica d'obscuritat, ideal pel Halloween, pels nens. És veritat que s'ha quedat una mica, diria, antiquat el seu look, però és un clàssic ja, i per tant val la pena. Wendell i Wilde a Netflix. També a Netflix. Molt bona. Sin novedad en el frente, Remake, la nova versió de la pel·lícula de la novel·la de Remarque, clar.
Ah, efectivament, però bé, la pel·lícula original, que és de fa un fotimer d'anys, no? Era de 100 o...
No, 100 no sé, 90, però 80 segur, sí, o 90. Sí. Mm-hmm.
Doncs en aquest cas han agafat la visió dels alemanys, per variar una miqueta, i és una pel·lícula, no diré com 1917, no? No és tot pla seqüència i tal, però és una pel·lícula de guerra molt espectacular i, a més, molt emotiva, la veritat és que a mi em agrada molt. Per tant, anoteu. A Amazon, Històries per a no dormir, la segona temporada, vam veure alguns capítols a Sitges també, i un thriller que es diu Run, Sweetheart Run, que és, bé, saps allò de les noies quan surten de les discoteques i els que els hi pot passar? Doncs per aquí van els trets. Una pel·lícula d'atenció. A Movistar, una sèrie, This England. Alerta, Kenneth Branagh fent de Boris Johnson.
El que ha estat... Ah, sí, ja.
Minissèrie de 6 capítols. Sí. El pentinat, podeu imaginar-vos com li queda, però jo tinc moltes ganes.
Qui fa de Poirot pot fer ja el que vulgui.
Pues sí.
Efectivament. A Disney Plus, Barbarian ha estat una de les grans revelacions del cinema de terror d'aquest any i es va veure precisament a la sessió sorpresa de Sitges, doncs ja la teniu a Disney Plus. Barbarian. A Filmin, Amanda Highsmith, un documental sobre la figura de Patricia Highsmith, per tant, també molt interessant.
Gran novel·lista, però també guionista de cinema, eh?
Sí, però el documental no...
No t'acaba?
No m'acaba. Mira que adoro a Highsmith com a novel·lista, com a... Però el documental li poso les meves pegues. Mm. Puc dir-ho, no?
Li poso les teves pegues, val.
Puc dir-ho.
Sí, home.
Has de dir-ho!
Vale.
I a l'HBO, doncs, García.
Es mucho más que un hombre. Es un portento. Un superagente.
Ni siquiera sé cómo te llamas.
Gran aposta de l'HBO, que també vam veure a Sitges. Vas veure tu, bàsicament.
6 capítols d'una hora, al voltant d'un agent secret que agafa la màquina del temps i viatja des de l'època franquista fins a l'Espanya actual. I la veritat és que és molt divertit les situacions en què es troba. I és una producció cara, eh? Vull dir, realment, reconstruccions del Valle de los Caídos, bueno, brutal i brutal, brutal. Jo li vaig dir a l'Eugenio Mira, que és el director, i li vaig dir, mira, em fas pensar que és Roberto Alcázar con Pedrín, que venen a l'Espanya actual i què es troben, no? I li va fer gràcia, aquest comentari, no?
Exactament, sí. Roberto Alcázar i Pedrín, de fet, és una referència directa dels creadors del còmic en el que Carlos de Pando i Sara Antuña, que són els creadors de la sèrie, es van agarrar això com al cor, no? Què passaria si, de repente, un personatge no només del passat, sinó una ficció, que això ja entrarem ara, sempre penso que la gent que és més nostàlgica de cert tipus de passat s'adherís a una ficció, realment. Entonces, per mi, García no només és un superagent de finals dels anys 50, per mi és la imatge que té molta gent de com les coses quan eren millors, segons a qui li preguntes, i volíem contrastar eixa ficció en l'Espanya d'avui. I per això, la veritat és que el referent de Roberto Alcázar i Pedrín, en l'actualitat, què passaria, és molt acertat.
Em fa gràcia, de tota manera, una, i t'ho dic jo com una sensació personal, que és que dius, home, si fa, aquest personatge fa un viatge del temps i arriba a un món en el que, evidentment, tecnològicament, ja no entén què passa. Però, segons com, no ha fet un viatge en el temps molt llarg, perquè Espanya no ha canviat en moltes coses tant com la que ell havia conegut en aquells finals dels 50, primers dels 60.
Lamentablement, això és la història. És una de les coses que estava... L'altre dia estàvem parlant d'això, no? De si una història com García podria ser... podria connectar amb públic d'altres països, perquè al ser una producció de HBO Max s'estrena el 28 d'octubre en tot el món. I la veritat és que, lamentablement, en tots els països del primer món està passant una cosa molt pareguda, que és que pareix que n'hi ha una espècie de benefici per part de gent que està al poder, de que la gent estigui dividida en dos blocs enfrontats. I clar, és que tens tota la raó. Juguem en ese fet que quan, a través de la visió d'algú del passat que ve al present, mostrem que, lamentablement, moltes coses no han canviat i les que estan canviant n'hi ha una incertidumbre espectacular, fins al punt que hi ha una sensació quasi de, per un costat, de desil·lusió i per l'altre costat, de por. Entonces, això fa que García no només siga o thriller, aventura, comèdia, també un element de jo dic, de pavor, més que de terror.
No, és que, de fet, Espanya és la perfecta història de buenos y malos. Jo ja no trio quins són els buenos i quins són els malos, jo els tinc molt clars. Sí. Però vull dir, no hi ha un lloc en el món on trobar una dicotomia de bons i dolents tan bèstia i tan permanent com a Espanya.
Sí, jo crec que la sèrie, evidentment, des de la sàtira i sempre en nom de l'aventura i de l'entreteniment, sí que ens ha permetit qüestionar, fija't, n'hi ha una cosa que ens linka en la realitat, que és que estem fent una sàtira de la situació actual, però clar, és que en la situació actual el que llegim en Twitter són narratives, i clar, les narratives estan creades. De fet, i això és el que fa que una ficció que està feta, comparar en una narrativa, que és la que es maneja com a reflexe de la realitat, de repente una ficció pot ser més incisiva i més pertinent que les narratives que llegim, que moltes vegades dic, però qui ha escrit això? Com se ho pot creure algú? I a mi aquest contrast sí que me l'he pres molt seriosament.
I la pel·lícula, o sigui, la sèrie, jo, no, em surt pel·lícula sempre.
No, no, a mi no em sap mai, no vaig a prendre com una cosa negativa, t'ho asseguro.
El que em passa veient-la és que realment és una producció molt ambiciosa, molt ambiciosa, molt plena de detalls, sucosa, d'aquells que et ve de gust mirar-la un parell de vegades, segur, per acabar de poder mirar tots els detalls del que tenim davant, però tota la part del Valle de los Caídos és que jo suposo que no us van donar permís a rodar el Valle de los Caídos.
Bueno, la màgia del cinema, s'ha tingut que fer. La veritat és que durant 2 anys i mig que hem estat preparant de cara a la possibilitat de rodar allí, va ser sempre un no, és a dir, no estem dient que no, i s'acostava a la dada, anàvem avançant i filmant, finalment no va poder ser, i va ser un motiu de imagina't, a nivell de producció, pues, hem tingut que usar una volta més la màgia del cinema per invocar-ho, rodant aquí i allí, juntant-ho i efectes digitals, però estic molt, molt satisfet en el resultat. De fet, crec que guanya al fer una representació d'algo que és real, però fer-ho des del control de la invocació més cinematogràfica, estem subratllant el caràcter, diguem, satíric. I això també vaig a dir una cosa. Vam estar localitzant i vam anar ahir a veure-ho, i si ho veus, no n'hi ha decorat que pugui representar la magnitud i el pavor que provoca, perquè és terrorífic. És una cosa que és molt... I realment és, no pot representar una càmera de fotos ni de cinema.
Però per mi, el que és fantastiquíssim és quan de cop i volta, jugant amb el Valle de los Caídos, bueno, el Código da Vinci va jugar amb el Vaticà i moltes icones del món de la religió, vale? Pues el Valle de los Caídos, que és una icona religioso-política brutal, de cop i volta, davant dels teus ulls, es pot transformar l'interior del volcà de solo se vive dos veces, i dius... Vale, és fantàstic, no? Perquè estàvem parlant de sectes, no?
Claro, no, total. I de capes, el que diu el palimpsesto, no? Les capes, el que diuen de què coses estan en els fonaments, què està per damunt, què està per davall. Jo no vull fer spoilers, però sí, ens fiquem en què hi ha debajo del valle. Està la part, crec que tu dius, de James Bond i tal, però també hi ha altres coses que estan sortint als periòdics en els últims 10 anys. I crec que aquest balanç és el que a mi em va treure més del projecte. La sensació de dir, com podem fer una cosa lúdica, però que siga pertinent socialment. Que és una cosa que fins ara no havia tingut l'oportunitat de fer-ho, i sabia que estava ficant en un jardí interessant perquè no m'havia passat fins ara. I potser és l'edat també, no? Ja arriba un moment i dius, hòstia, potser hi ha que començar a ficar una mica d'altres capes. I la veritat és que García ha arribat el moment perfecte.
Un plaer, com sempre, Juaní. Moltíssimes gràcies i una abraçada molt gran.
A tu, bona nit.
Cet amour, l'amour. On danse à l'autre bout du hall. Les touristes de Ceylon.
Rumba de luxe per una finestra molt tropical.
Parlàvem abans, ho hem dit, que mencionaríem documentals musicals com aquest de Louis Armstrong que ha arribat a Apple TV, perquè, escolta, és la setmana de l'Inèdit, grandíssim festival dedicat a la música i al cinema, i és una cita obligada per tots els amants d'aquests dos mons. I és que, a més, el president del jurat d'aquest any, Núria, és Julian Temple.
Sid Vicious! El món punt total.
Sí, sí,
poquíssima
aquest,
broma.
Aquest junta les dues coses, sí, sí.
Gran documentalista, que l'últim dels The Pukes, que em va entusiasmar. I, escolta, el Josep Martín, de l'Independents d'ICAT-FM, ens ha fet el favor d'avisar-nos que l'entrevistava i ha dit, home, doncs sí, escoltem un moment a Julian Temple i que ens expliqui això de com li està anant com a jurat d'aquest festival.
No els he vist tots, però són molt diferents i toquen temes molt diversos. Potser alguns no m'agradaran especialment, però la majoria són ben interessants. N'hi ha un parell que crec que destaquen, però no et puc dir quins, esclar. Representen un ventall molt ampli de temes i cultures. De Turquia a Miami, del hip-hop a Stockhausen, o el heavy metal. És una selecció de films molt eclèctica i sorprenent.
I escolta, Núria, que avui estem musicals, molt musicals. No ploreu, no ploreu, no ploris, Carla. Sé que estàs plorant d'emoció sentint aquesta cançó, eh?
Sí, home. Boys Don't Cry, avui els grans de Cure, a la finestra indiscreta al fons.
I perquè ens visiten ara, no? D'aquí
sí, el proper 10 de novembre, concertàs al Palau Sant Jordi. Encara queden entrades, per tant, animeu-vos. Jo crec que és un concert indispensable.
I bé, doncs és el motiu que hem trobat, aquest concert, per dedicar-los una secció, com
sí,
sempre,
moments
una
de Cure
relacionada amb el cinema.
Moments de Cure en el cinema, eh? Aviam què trobem. Jo crec que, com sempre, coses molt interessants, eh?
What happened in here?
My dad couldn't see it. I thought I might be crazy. Well, if you're crazy, then we're all crazy.
We can't leave it like this.
Estàvem sentint a uns jovenets, no?, que deia, què ha passat aquí?
Sí.
Diu, ho veieu? I diu, sí, sí, ho veiem. I diu, per tant, si tu estàs boja, nosaltres també estem bojos. Bé, contextualitzem ràpidament aquesta escena.
Sí, és l'adaptació d'Andrés Muschietti, del 2017, de It, de Stephen King.
I aquesta és l'escena en què a la nena li salta tot de sang
en el
lavabo, sí. Però el seu pare no ho veu. Uh-huh. Només ho veuen els joves com ella.
És un moment molt de Cure, eh? Terror, fàstic, angoixa, evidentment, no? Ho pots lligar directament amb els de Cure, no? Aviam, Six Different Ways, del disc Head on the Door. El disc que va marcar el canvi, una mica després de la línia musical de la seva trilogia gòtica, no? De 17 Seconds, Fate i Pornography, van començar de cop a fer cançons de pop més lluminós, de pop més accessible, més mainstream, més comercial, on predominaven les melodies agradables i fins i tot la diversió. Un disc que és una obra mestra, Head on the Door, Six Different Ways i un moment ahit especialment intens i terrorífic.
Que és quan decideixen, els amics l'ajuden a netejar el lavabo, no?, i per tant recuperen l'alegria d'alguna manera.
Exacte.
Com dius tu, és una cançó estranyament alegre, no?, per bon rotllo.
Estranyament alegre, jo crec que ho has definit perfectament.
I mira, ahit és veritat que hi havia un gag molt bo de New Kids on the Block, no sé si te'n recordes,
no sé
si t'agrada New Kids on the Block.
Diríem que no,
no massa,
sentit,
eh?
No? Però...
Sometimes I just want to cry looking at her. They're happy sad.
So, how do you mean you're happy sad?
Yeah, how am we supposed to market that?
It means we're not pop anymore.
We were pop. Listen, I'm happy being anything. I just want to play music.
That's fine. Be who you are and...
Well, I don't know who I am. Maybe I'm happy sad too.
Doncs no sé si heu sentit bé el diàleg, li diu alguna cosa així, com aquest grup són tristos alegres.
És una mica com definir què és l'amor, no? Perquè són dos germans, un li està explicant els seus sentiments amorosos cap a una noia, però clar, és allò que se sent bé, està molt malós, molt dolç, molt tendre, però clar, és allò que de vegades estic content, però de vegades ploro, i l'altre li diu, mira, noi, li llença el disc Head on the Door, curiosament, igual que la cançó que hem sentit d'Hit, en aquest cas és In Between Days, que és un altre superclàssic, no?
Sí,
li llença el disc i li diu ells són tristos, feliços, feliços, tristos, que es queda mirant la portada del disc com si no ho entengués, i a l'escena següent es veu el prota disfressat com si fos Robert Smith. És brutal.
Sí,
és brutal.
El prota de la pel·lícula Sing Street, que és aquesta pel·lícula d'on
el
també,
Connor, crec que es diu Connor,
grup de joves que formen una banda també allà a l'escola, i sí, jo crec que toquen diversos pals a la pel·lícula, no?, del John Carney,
sí,
no?, que
sí,
és
sí.
un superexpert en
a
fer...
A mi, Begin Again m'encanta, al fons, una pel·li extraordinària, eh?
Però Sing Street, per mi, és la millor, realment, i on més s'apropen, jo crec que és a The Cure,
sí.
A nivell d'estètica, sobretot.
Bueno, és una història, això, d'iniciació musical, amorosa, però jo penso que és una pel·li, això, com irresistible, sense grans pretensions, no?, amb molt bon sentit de l'humor, petita, humil, i jo crec que té, a més, una banda sonora estratosfèrica, no?
No, i les explicacions del germà sempre...
Sí.
donant pas al següent grup que ha de descobrir el seu germà petit. No, i aleshores, aquí sentíem com ell els diu, serem això, feliços tristos, i dirà, com ho farem, això? I diu... No serem pop.
No farem mai més pop, diu.
Que jo no sé si The Cure havien estat pop en algun moment,
que
o no.
Que The Cure ha passat per totes les fases. Va començar amb el post-punk, després va fer rock gòtic, després va fer new wave, després es va tirar cap al pop lluminós, aquell de, estranyament alegre, com deies tu molt bé. És a dir, és una banda que ha recorregut moltíssima trajectòria musical i que abarca moltíssims gèneres, també.
Però majoritàriament els hem reconegut per pel·lícules o músiques com aquesta. Posa la pell de gallina, aquesta entrada.
És increïble, és brutal.
I sobretot per l'escena i la pel·lícula que és. Jo crec que si hi ha una pel·lícula que defineix el que és The Cure, és El Cuervo d'Alex Proyas.
Sí, 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 sí. És una pel·li absolutament, jo diria, de culte, un clàssic, no?, dels nostres temps. Una pel·li on malauradament es coneix més, no?, per la tragèdia, pel tema de Brandon Lee, que va morir accidentalment.
Clar, és que parlem d'una pel·lícula que tracta d'un tio que l'assassinen i torna de la mort per matar els assassins de la seva
és
dona.
És un àngel de la mort, no? Un Dark Avenger, no?
I clar, el protagonista mor accidentalment en el rodatge d'aquesta pel·lícula.
Sí, sí, sí,
jo
sí,
crec
sí,
que
sí.
No hi ha una història més forta a nivell de...
És una
de...
pel·li que quan la veus, inevitablement et venen moltes sensacions i sentiments al cap, eh?
I aquesta cançó sona en el moment en què ell es converteix. Comença
exacte.
A maquillar-se...
Exacte, amb aquell cor que al final, no?, va parar la seva espatlla, que és un moment èpic, absolutament inigualable i inolvidable. És una escena plena d'èpica, d'ombres, de foscor, aquell gat, les tempestes, el rock de The Cure. I la història, doncs això, li va perfectament al grup. Una història de venjança, de catarsi, de redempció. I la cançó, plena de ràbia, de melancolia, de foscor. Jo crec que és una joia de densitat, de dolor... Una obra mestra, per mi, Born, que no està en cap disc oficial, per cert. Es pot trobar a la box set que van treure de Cares B, que es diu Join the Dots, que és una caixa extraordinària de quatre compactes, crec.
Doncs mira, bé, de fet, tota la banda sonora del Cuervo,
sí.
Jo recomanaria que l'escoltéssiu sencera,
sí, sí, sí.
Perquè no només és aquest tema.
Rage Against the Machine, Stone Temple Pilots, Nine Inch Nails versionant Dead Souls de Joy Division, Pantera, és absolutament bestial, bestial.
Per cert, vas veure aquella pel·lícula des de... This Must Be The Place, que aquella pel·lícula que el Sean Penn
sí,
feia
sí,
de,
sí,
com
sí,
de Robert
sí.
Smith,
sí, sí,
The Cure.
Sí, 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 sí.
No sé què en penses, tu, perquè és una pel·li que la van posar molt a caldo. Jo,
bé,
a mi m'agrada. I està dirigida per Paolo Sorrentino, que és una cosa molt curiosa. Jo no vaig saber qui era Paolo Sorrentino fins que va fer les pel·lícules següents i de cop penso, hòstia, aquella pel·li, que és rara.
Què feia allà, no? Què feia allà? És curiós perquè Robert Smith va dir que sí, que el personatge estava inspirat en ell, però que realment estava més inspirat en el cantant de The Mission, en Wayne Hussey, que no pas en ell. També una forma de dir, bé, sí, s'assembla, però tampoc ho han fet tan bé, eh? Vull dir, està més inspirat en un grup més de segona fila com The Mission.
A mi aquella pel·lícula em va agradar, però curiosament per mi el millor moment no era de The Cure, sinó dels Talking Heads. Sortia el David Byrne fent una performance d'aquestes que feien ells en directe i era brutal tocant This Must Be The Place, precisament.
David Byrne? Podríem convidar-lo un dia, no?
Home, els Talking Heads jo estic radiant perquè me'ls portis.
A veure si em poses deures. Mira, t'ho agafo com a deures.
Aquesta te la podria cantar sencera, Just Like Heaven, és la meva predilecta, jo crec.
És una meravella. Quines ganes de ballar, eh? I de cantar, i de moure's, i de...
No, i ara aquí, quan entra com aquesta mena de...
A show me, show me, eh?
Ara, Carles. Show me, show me, show me how you do that trick. The one who makes me scream, she
said. The one who makes me love, she said. Impressionant. Bravo. Show me how you do it. And
I promise that I'll run away with you. M'encanta. I torna a començar l'increixent, no?
Però va. Bravo,
ara,
sí senyor.
Ara.
Sí senyor. Sí,
va, què m'expliques d'aquesta cançó?
Home, Just Like Heaven, doncs tot una obra mestra, no?, de l'any 87, del disc Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me.
És que l'any 87, Carles, passen les millors coses de la vida. Es fa Just Like Heaven i comença La Finestra Indiscreta.
Mira, ja ho tenim lligat. Jo crec que podríem plegar aquí, eh?
Sí, sí.
No, va, és una cançó que és mítica, que és un clàssic sota qualsevol punt de vista. I per què hem posat Just Like Heaven? Doncs perquè per commemorar el 40è aniversari de la formació de la banda van editar, bueno, van fer una peli, no?, que es diu The Cure, aniversari 1978-2018, Live in Hyde Park, d'acord? I és un concert que van fer a Hyde Park el 2019 amb 29 cançons i 135 minuts de música. Vull dir, un concertàs d'aquells llargs, no?, impecables, inapel·lables, espectacular i grandiloquent a la seva part visual.
I com has dit que es deia, per si algú la vol recuperar?
The Cure, aniversari 1978-2018, Live in Hyde Park. És un concert de veritat, eh? Més que un concert, és una experiència.
Un altre clàssic, eh, aquest?
Quina meravella.
És aquella que fa... Sí, sí, sí. Home, aquests puntejos de guitarra que posa les cançons sempre...
T'has pensat que sempre entra molt terror, és mi de cantar? Totes les cançons tenen com una intro molt llarga.
No, està bé, està bé. Home,
hi ha com un desenvolupament, no?
Aquesta Love Song, no? Era
Love Song. És una cançó que li va dedicar a la seva dona. Ell no està especialment orgullós d'aquesta cançó, però diguem que és una declaració d'amor inapel·lable. És una absoluta joia, no? Per què Love Song? Per què? Al fons ja saps que aquest és el moment freak, no? El moment una mica divertit.
En què em poses una versió de YouTube que sona fatal, amb algú destripant la cançó.
I els tècnics, no?, em maleeixen, etcètera, no? Però avui t'he volgut fer un regal, va. Avui no tenim moment freak, sinó que tenim moment especial.
Ah, sí?
Molt especial, sí. Aviam si saps, a veure si reconeixes la veu que a continuació sonarà.
És ell o què?
És ell, és the man.
Mira, l'altre dia li vaig preguntar, no sé si ho va sentir, el Robert Englund, li vaig preguntar per ell, perquè havien rodat una pel·lícula junts. Doncs sí, sí, van rodar. I li vaig preguntar què tal és Corey Taylor, perquè és el meu ídol musical. I em va dir, bueno, és que és superbon tio i que fa un munt de coses i tal. A vegades ho diem, és com un home del Renaixement.
Totalment. És Corey Taylor, sí senyor. Molt bé, Alfons. Que és la teva balena musical, no?
Totalment, però vaja, és que perquè la gent es sorprengui una miqueta, si heu sentit a parlar d'un grup que es diu Slipknot i el tipus de música que fan, doncs penseu que aquell cantant darrere la màscara és aquest. Sembla mentida, no?
Però una veu meravellosa, eh? Vull dir, un cantant, això, de rock dur i de heavy metal, en el cas de Slipknot més extrem, en el cas d'altres projectes doncs més estàndard, no?, més hard rock, no?, a l'ús, però una veu amb uns registres amplíssims, no?, amb una contundència que no acostuma a deixar presoners, per entendre'ns en directe. És molt carismàtic i és increïble com és capaç d'interpretar el repertori de Slipknot i ara oferir-nos aquesta veu mínima, sensible, gairebé si ho sigo aixant, eh? Gairebé te l'està explicant, la cançó, te l'està parlant. Em sembla una autèntica passada, eh? Corey Taylor és un geni, eh? El vas descobrir tu i estic molt enamorat d'aquest home.
Molt bé, molt bé. Doncs mira, has començat plorant tu, he acabat plorant jo i hem plorat tots amb The Cure, grup meravellós que mereixia un pas per la finestra indiscreta.
Anem al Sant Jordi, el 10 de novembre, que encara hi ha entrades, us recordo, va, omplim-ho.
Doncs vinga, t'espero d'aquí unes setmanetes, crec que amb uns altres gegants, però no ho direm encara.
Val? Bé, al fons.
I pren nota de David Byrne.
Ok, gràcies. Bona nit.
Bona nit. I will always love you. I will always love you.
This is 1968, dearies, not 1948.
1968!
What have you got?
1968.
May I have?
What the hell you got, 1968?
That makes you so
dense. Dates, però en realitat va ser el 29 d'octubre del 1967. Per acabar la primera part del programa música, recordem l'aniversari. 55 anys de Hair. De l'Off-Broadway a Broadway i finalment al cinema amb Bill Forman de director. En fi, Hair s'està quedant calva, potser ja a aquestes alçades de la vida. Good times, man.
I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times too, like you. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth. I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, got my legs, got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, I got life, mother, I got laughs, sister, I got freedom, brother, I got good times. Good times, man, I got crazy ways, daughter, I got million-dollar charm, cousin, I got headaches, toothaches, bad times, too, like you. I got my hair, got my hair, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, my mouth, I got my teeth. I got my hair, got my dome, got my neck, got my teeth, got my heart, got my soul. Got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, got my guts, got my muscles. I got life, 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 life.
And you got a lot of nerve, baby.
And I'm gonna spread it around the world, brother. And I'm gonna spread it.